Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia, us saluen en aquesta 80a edició, tot just la segona de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Número rodó, 80 programes, com dèiem, aquesta 80a edició, on repassarem el que hagi passat, el més destacat, el passat cap de setmana del 27 i 28 de setembre del 2025, pel que fa als nostres clubs, als equips de la nova esquerra de l'Eixample. Parlarem una setmana més, un programa més i una temporada més. Com dèiem, vam començar la setmana passada amb un gran programa, ara anirem parlant al llarg d'aquesta 80a edició, però tant la setmana passada com aquesta, com els 78 programes anteriors, doncs com sempre parlarem dels nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample, dels nostres clubs. Pel que fa al futbol amateur, una vegada més doncs esmentarem la informació referent als clubs com són la penya barcelonista Anguera i el futbol club l'esquerra de l'Eixample. L'Anguera, com bé sabeu, doncs sempre intentem també fer alguna pinzellada catra de futbol base el dia que tenim temps. Avui anem una mica més apretats, però la setmana passada vam parlar moltíssim. I justament seguint en futbol base, dos equips més dels quals parlarem una setmana més aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio són aquestes dues entitats que només tenen futbol base i no amateur, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. Com ens encanta dir a nosaltres, a la segona part del programa canviarem la gespa pel parquet per anar cap al poliesportiu, i ho farem una setmana més en primera instància parlant de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com dels de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més fent cistelles des del Provença de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs fet aquesta introducció, permeteu-me recordar-vos una setmana més que si estem en aquesta quarta temporada de l'Eixample Esports és també, fa mal dir-ho, però perquè un servidor continua creient i posant tot l'esforç en aquest projecte, també el Màrius Alisquerol i la ràdio ho fa, però ara us necessitem, a banda de l'altra banda per escoltar-nos, amb vertigen, amb vèrtigo i amb tota l'ajuda que ens podeu donar, com aquest vèrtigo dudós que escoltàvem ara les últimes notes aquí a l'Eixample Esports, us necessitem a l'altra banda també a nivell d'ajuda, a nivell de suport econòmic, ja que si volem continuar endavant tant aquesta quarta temporada com el projecte de l'Eixample Esports, si us agrada el que fem, doncs qualsevol tipus d'aportació, de contacte que ens vulgueu oferir, serà més que benvinguda. Ja hem iniciat doncs aquesta recerca, aquesta campanya de patrocinis, d'intentar aconseguir-ne ni que sigui un primer i així anar obrint camí, perquè de veritat que necessitem recursos per poder seguir endavant amb el projecte. Doncs dit això, recordar-vos una setmana més que també ens va genial si ens podeu seguir tant a les xarxes socials del programa. Ens trobareu tant a Instagram com a X, que abans es deia Twitter, com a Facebook, posant Eixample Esports al buscador. Doncs allà mateix, a @eixampleesports, ens trobareu. Hi ha un servidor, Jordi Gaia, el presentador d'aquest espai. També li aniria molt bé si el seguiu a les seves xarxes personals i també professionals, tant a Instagram, a @jordigallegas, com a X, abans denominat Twitter, a @_jordigaia. Doncs fets aquests comentaris i aquesta introducció, convidar-vos a que escolteu, si no ho heu fet encara, el programa 79, el de la setmana passada, me'l cobríem la quarta temporada de l'Eixample Esports, perquè val molt i molt la pena. Ens ho vam currar de valent, una hora exacta clavada d'informació, on hi podreu trobar tota l'actualitat dels nostres clubs, totes les notícies més destacades que hagin transcorregut doncs al llarg d'aquests mesos d'estiu, que nosaltres no hem estat en antena, però sí que han anat doncs passant una sèrie de coses, i també evidentment doncs vam repassar, i amb els testimonis i els protagonistes, escoltant-los aquí en exclusiva a l'Eixample Esports, els primers resultats de la temporada, especialment doncs del gruix d'equips que estaven en participació, com eren els amateurs, especialment tant de la penya Anguera com del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample. Aquesta nova jornada esportiva i de competició, sortosament per a nosaltres i per a tothom que hi disputa els partits, han entrat en joc molts més equips, especialment pel que fa al futbol base i també molts en clau poliesportiva, i ara ho anirem veient, doncs, i ho anirem desgranant en aquesta 80a edició de l'Eixample Esports, on, atenció, si la setmana passada comptàvem amb dos testimonis dels nostres clubs, aquesta setmana ja pugem el nivell i multipliquem per 3, comptarem amb 6 testimonis, 6 declaracions en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports per part de 4, en aquest cas, dels nostres clubs de la nova esquerra de l'Eixample. Uns clubs que, val a dir-ho, a nivell general, mirant així els números grossos, no ha tingut un cap de setmana força favorable pel que fa a resultats, així a grosso modo, aquest passat cap de setmana, el 27 i 28 de setembre del 2025, però sí que hem tingut algunes grans notícies, com novament que una eixamplina ha tornat a jugar amb la selecció espanyola, com ja venim explicant, i a més fent-ho amb un salt de categoria, com ja vam avançar la setmana passada aquí a l'Eixample Esports, i com avui explicarem com li va anar. I també l'altre titular, podríem dir, en podríem ficar dos més, i és que al futbol amateur els equips B, diguem, els amateurs B, donen la cara per l'A, pel primer equip, han aconseguit més bons resultats aquesta jornada els segons equips que no pas els primers, i també, doncs, contents, molt contents de poder explicar, en aquest cas, la primera victòria de la temporada de l'amateur B del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, del conjunt que, com ja vam explicar i vam avançar a la temporada passada en exclusiva aquí a l'Eixample Esports, aquest any, aquesta temporada, serà dirigit pel tècnic Mario Baena. Doncs vinga, ja que hi som, al Mario Baena li dediquem aquesta 80a edició de l'Eixample Esports per la seva primera victòria al capdavant dels blancs, així que esperem que estigui molt i molt content. Abans, però, com sempre, anem a fer les coses de manera ordenada i començarem el nostre repàs d'informació esportiva una setmana més, canviant els colors de la nostra samarreta. Parlàvem dels blancs, en parlarem després, doncs ens posem la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera. Viatgem una setmana més, inicialment cap a la segona catalana, anem cap al grup 2, on, si la setmana passada us explicàvem que havien aconseguit sumar un puntet, malauradament aquesta jornada el conjunt dirigit per Òscar Bonin va caure en partit disputat fora de casa dels eixamplins. Resultat final: Unió Deportiva Mollitense 2, penya barcelonista Anguera 1. No van poder rascar cap punt, com dèiem, els de l'Eixample, i això que ho van intentar de totes les maneres, tant és així, ara explicarem com va anar el partit, però volem comentar també una de les novetats d'aquesta temporada del futbol amateur català, i és que es passa de 5 a 7 substitucions possibles, i tant és així que Òscar Bonin a la segona part va acabar realitzant totes aquestes possibles substitucions, fins a 7, per mirar de cap girar el marcador, però no va ser possible, en un partit també molt intens on es van veure fins a 9 targetes grogues, 5 per part local, per part del Mollitense, 4 per part eixamplina. Això sí, sortosament no es va haver de lamentar cap expulsió. Doncs el partit començaria de forma negativa per als nostres interessos, ja que al minut 9 Guillem Ruiz, el nom propi del partit, com després veurem, va avançar al Mollitense. Tot i això, abans d'arribar a la mitja hora de joc, al minut 24, concretament, Pau Martorell feia el primer gol, i únic en aquest cas, malauradament, dels groguets. Posava l'empat a 1, feia el gol de l'Anguera, i quan tot semblava indicar que amb aquest empat a 1 s'arribaria al temps de descans, novament Guillem Ruiz, que havia estat l'autor del primer dels locals, feia el seu doblet particular per, abans del descans, posar un resultat de 2-1 que acabaria sent el marcador definitiu d'aquest partit, corresponent a la segona jornada del grup 2 de la segona catalana. Després d'empatar el cap de setmana passat a casa davant del Martorelles, cauen, com dèiem, els dos Carbonin al camp del Mollitense i, per tant, es queden només amb un puntet de 6 possibles. No està sent la millor arrencada per als de l'Eixample, però segur que aixecaran ben aviat el vol. Ara repassem la seva situació classificatòria, però val a dir que potser no tenen la millor plaça, bueno, jugaran a casa, a l'escola INEF, però potser no tenen el millor rival, més ben dit, la setmana vinent per mirar d'aconseguir la primera victòria de la temporada, ja que rebran a un club futbol. Torelló, que ara mateix és el líder d'aquest grup 2 de la segona catalana, un líder una mica anecdòtic també, perquè només s'han disputat dues jornades, però val a dir que només dos conjunts, el Torelló i justament la Unió Deportiva Molletense, són els dos que han aconseguit guanyar en les seves dues primeres jornades. Pel que fa al conjunt 2 Carbonina, aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera, el trobem ara mateix com a quart classificat per la cua, 13, amb un punt, com dèiem, en dues jornades disputades. Pel que fa a la resta de partits d'aquesta segona jornada del grup 2 de la segona catalana, els resultats van ser els següents. Unió Deportiva Cirera 0, Club Futbol Les Franqueses 1, Torelló 4, Lloreda 2, Club Futbol Vilamajor 3, Club Futbol Vilanova Vallès 1, Llavaneres 3, Vic Riu 1 0, Martorelles 3, Sant Julià de Vilatorta 1, Inter Barcelona 2, Cabril 0 i per últim el Cardedeu 0, Escola Futbol Mataró 1. Seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera, però baixem una categoria. Anem des de la segona fins a la tercera catalana i anem cap al grup 11. La temporada passada teníem els dos equips de l'Eixample, recordem-ho, al grup 10, vam tenir derbi, però com ja vam avançar al programa anterior, aquesta temporada no podrem tindre derbi amateur de futbol a l'esquerra de l'Eixample, però explicarem igualment i amb més ganes inclús doncs què fa així cada equip. La setmana passada va aconseguir un empat a un l'amateur B de l'Anguera en aquest grup 11 de la tercera catalana, aconseguia un puntet el conjunt d'Ivan Parra, i el mateix resultat i el mateix botí aconseguia en aquesta segona jornada, en aquest cas actuant al camp del Viladecans. Resultat final: Unió Deportiva Viladecans B 1, penya barcelonista Anguera B 1. Doncs com dèiem, repartiment de punts, el que es va viure al camp de futbol municipal de Viladecans, en un partit on, això sí, els de l'Eixample van aconseguir avançar-se al marcador abans del descans, concretament al minut 41, quan Joan Moles feia el primer i únic gol dels groguets, en un partit on s'hi van veure fins a 6 targetes grogues, 4 per part del Viladecans, 2 per part de l'Anguera. No hi va haver, en aquest cas, cap expulsió. Ja veurem que en altres partits sí que es valia bastant més la troca. Tot i això, a la segona part, poc abans d'arribar a l'hora de joc, malauradament per als nostres interessos, empataria el filial del Viladecans amb un gol d'Hugo Borjas al minut 58. Doncs amb aquest gol d'Hugo se situaria un 1-1 que acabaria sent, com dèiem, el marcador definitiu d'un partit que ens analitza d'aquesta manera, com ara escoltarem, el primer dels testimonis d'aquesta 80a edició aquí a l'Eixample Esports. En exclusiva per als nostres micròfons sentim a Ivan Parra, l'entrenador de la penya barcelonista Anguera B, que valora positivament el fet de seguir sumant i, que no ho hem dit, destaca la importància del porter Rubén per aconseguir aquest empat, perquè va ser l'autèntic heroi, en majúscules, per a l'Anguera.
Ha sido un partido con una lectura muy diferente de cada parte. Una primera parte en la que nosotros somos superior con valor al equipo contrario, tenemos oportunidades, tenemos el control del juego, hacemos el 0-1, tenemos la posibilidad, minuto antes de irnos al descanso, de hacer el 0-2. Sí que es verdad que ellos en alguna contra nos generan peligro, pero somos nosotros los que tenemos las oportunidades y los que tenemos el peso del partido. Sí que es verdad que luego en la segunda parte no comparecemos. El único que comparece de nuestro equipo es nuestro portero, que gracias a él conservamos el punto que nos llevamos, porque la verdad es que estuvo espectacular. Podían haber ganado perfectamente y gracias a Rubén, nuestro portero, conservamos el punto que al final nos llevamos. Sacar la lectura que la peor segunda parte que hemos hecho durante esta temporada y la temporada pasada, y pese a eso aguantamos bien el resultado y nos llevamos un punto, seguir mejorando, seguir trabajando, seguir adaptándonos a un grupo como es el del Baix Llobregat, que es bastante complicado. Lo importante es que hemos sumado un punto, seguimos sumando, entrenar bien esta semana y prepararnos para el domingo, que será también un partido complicado en campo de la Fundación Atleti Sant Just, que también es un campo de dimensiones muy grandes, y adaptarnos a la categoría y a este nuevo grupo del Baix Llobregat.
Doncs sí, com bé indicava Ivan Parra, autèntic protagonista, doncs Rubén, amb la seva gran actuació, grans parades de Rubén Valverde per als eixamplins, i com bé deia Ivan Parra, el tècnic d'aquest amateur B de l'Anguera, disputaran aquest proper cap de setmana la tercera jornada on buscaran la primera victòria, però compte perquè serà difícil, el rival és d'entitat davant la Fundació Atlètic Sant Just, un equip que ara mateix és tercer classificat amb 6 punts. Tenim a 3 equips que ho han guanyat tot fins ara, han guanyat els seus dos partits, com són l'Atlètic Hospitalense en primera posició i empatats, com dèiem, de punts, tant l'Albi Rojita com aquest Fundació Atlètic Sant Just, que serà el rival d'aquest amateur B de l'Anguera, que ara mateix, amb aquests dos puntets, el mateix resultat a les dues primeres jornades, amb els dos empats a un, és novè classificat amb 2 punts en 2 jornades disputades. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquest grup 11, a la segona jornada de la tercera catalana, van ser els següents: Fontsanta Fatjo 3, Atlètic Viladecans 1, Unió Deportiva Gornal 2, Albi Rojita de Catalunya 3, Can Vidalet B 1, Atlètic Hospitalense 3, Castelldefels B 1, Sant Just d'Esvern 1, Sant Boià B 0, Terlenca B 2, Unió Deportiva Vista Alegre 2, Club Futbol Espluguenc 0, Club Futbol Can Roca 1, Fundació Atlètic Sant Just 2 i, com ja hem dit, l'empat a 1 de l'Anguera B al camp del filial, en aquest cas, del Viladecans. Seguim a la tercera catalana, però canviem de grup, anem cap al grup 10 i canviem també els colors de la nostra samarreta. Ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample per veure què van fer en aquesta segona jornada el conjunt que dirigeix aquesta temporada Francesco Calabrese, el tècnic italià a qui van poder escoltar la setmana passada en exclusiva aquí a l'Eixample Esports parlant de la seva victòria per 2-0 a casa davant del Cerro Club Deportivo. Doncs no han pogut fer bo a la segona jornada aquest resultat perquè han caigut com a visitants. Resultat final: l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 3, l'Esquerra a l'Eixample 1. La matera A, com dèiem, que va caure en aquesta segona jornada, i això que havia començat molt i molt bé, a la mitja hora de joc, al minut 30, Davide avançava els eixamplins amb un bon gol, però poc abans del descans, al minut 43, Gabriel Díaz situava l'empat a 1 i marcava el primer dels locals del conjunt de Sarrià. No va funcionar bé la cosa al descans, ja que ben aviat a la segona part duplicarien el seu avantatge els locals. El Sarrià marcaria el segon al 49, gol de Nicolás Millet, i a pocs minuts per al final del partit, al 81, Marc Martínez acabaria situant el 3-1 definitiu. Això sí, un partit que va tenir-hi doncs moltíssimes targetes, va tenir-hi fins a 10 targetes grogues en total. Tampoc aquí va haver-hi cap expulsió, però va ser de milagre perquè s'hi van veure 10 targetes. 3 per part local dels de Sarrià, però atenció, 7 van posar-hi bé la cama per als blancs, per aquest amateur de l'Esquerra de l'Eixample. Per primer cop en aquesta temporada anem a escoltar la veu d'un dels nostres afèrrims col·laboradors i persona estimada aquí al programa, com és Manel Martí Pisa, el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que avui el sentirem fent-nos dues petites cròniques del que han sigut els resultats dels equips amateurs dels blancs. Anem a escoltar ara, doncs, com dèiem, a Manel Martí Pisa, el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que ens fa ara en primera instància una petita crònica de la primera derrota de l'amateur a aquesta temporada.
Un partit on la primera part estava ben portada per l'Esquerra, s'ha adelantat al 0-1 al marcador. Falta d'un minut per al descans, un fallo defensiu visitant va provocar l'empat local. És una part molt dolenta per part visitant, on l'equip local ha jugat molt bé, amb molta comoditat. Podem dir que el resultat ha sigut just, ha guanyat el Ràfid Sarrià, perquè ha jugat millor, ha controlat millor i ha sigut aprofitar les seves oportunitats.
Doncs res a dir, el president ha dit que el resultat és just, llàstima de no haver pogut marcar algun gol en més a una bona primera part, però ja ho hem sentit, derrota per 3-1 a Sarrià dels de l'Eixample, que aquest proper cap de setmana rebran a casa a l'Escola Industrial al Club Futbol Alzamora, un Alzamora que justament també té 3 punts, els mateixos que els de l'Eixample fins ara, però que no va poder jugar a la primera jornada, segurament, ara no recordo, però quasi segur, doncs per tots aquests partits que es van anul·lar a causa dels aiguats del cap de setmana de la primera jornada de competició. Doncs amb aquests 3 punts en dues jornades, els de l'Eixample són novens classificats, com dèiem, amb 3 unitats a la taula, després de que, com ja m'ha explicat i vam analitzar en profunditat el programa anterior, guanyessin a la primera jornada per 2-0 al Cerro. Doncs només ens queda, abans de baixar una categoria més, en aquesta tercera catalana del grup 10, repassar la resta de resultats i marcadors d'una segona jornada on es va suspendre el partit entre el Futbol Club Vall d'Oreix i el Club Futbol Espluguenc B. Futbol Club Can Buixeres 1, Escola Coeblanc Torrassa 0, Cerro Club Deportivo 1, Veterans Catalunya 2. Atenció perquè és el pròxim rival dels de l'Eixample i va fort, eh? Club Futbol Alzamora 6, Unió Deportiva Montsant de la Peira 0, Sant Genís Penitents B 1, Escola Esportiva Guineueta B 0, Unió Deportiva Montbau 2, Sant Genís B 0 i per últim l'Olímpia Viaró 0, Unió Deportiva Pastrana 1. Seguim amb els colors blancs de l'esquerra de l'Eixample, però baixem una categoria, anem fins a la quarta catalana, al grup 22, per explicar en aquesta segona jornada de competició a nivell amateur una de les millors notícies d'aquesta 80a edició de l'Eixample Esports, com és la primera victòria de la temporada d'aquest amateur B que aquesta temporada dirigeix Mario Baena. Resultat final: Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 1, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 2. Per la mínima i en un partit on va passar absolutament de tot, van guanyar el primer partit de la temporada els de l'Eixample, que recordem-ho, van haver de suspendre aproximadament a l'hora de joc el partit de la primera jornada a causa de la forta tromba d'aigua, de fet doble, que va caure a la ciutat de Barcelona en el primer cap de setmana de competició, és a dir, aquest passat cap de setmana, no l'anterior, el que vam repassar al primer programa d'aquesta quarta temporada a l'Eixample Esports. Doncs no va caure tormenta en aquest partit disputat al barri de l'Hospitalet, en aquest cas al barri de Santa Eulàlia, però el que sí que van haver-hi va ser-hi expulsions, fins a 4 expulsions hi van haver en el llarg i ample del partit. La última d'elles va ser la única per als interessos eixamplins. Al minut 89, l'havia vist la primera groga, el 87 per doble groga, era expulsat Marc Arnau, però és que abans havia estat expulsat per part local al minut 82 Adrià Luque, al minut 88 per doble groga Marc Garcia i al 89 Gerard Torres. Per tant, déu-n'hi-do de la moguda que hi va haver. Doncs justament el primer dels expulsats per part local, l'últim perdó dels expulsats que citaven per part local, Gerard Torres, va ser qui va obrir la llauna a favor dels de Santa Eulàlia, a favor dels de l'Hospitalet, dels locals. Al minut 22 s'avançaven, com dèiem, amb aquest gol de Gerard Torres, però no res, poques jugades després, al minut 25, des dels 11 metres, Pau Boix transformaria un llançament de penal per situar l'empat a 1 al marcador, un resultat amb el que s'arribaria al descans i amb el que s'avançaria durant bona part del partit. Però sortosament per als nostres, al minut 73, Massimo Oghiugo feia l'1-2 definitiu i portava els 3 primers punts de la temporada cap a l'Escola Industrial. Com dèiem, primera victòria després de que es suspengués amb 0-0 el marcador el partit de la primera jornada per als de Mario Baena, i anem a escoltar en aquest cas novament el president de l'entitat, el president del Futbol Club de l'Esquerra de l'Eixample, Manel Martí Pisa, doncs, que valora d'aquesta manera la primera victòria de la temporada de l'amateur B dels Blancs.
Partit molt competit, un equip molt físic de l'Hospitalet i que a l'esquerra, quan ha jugat a futbol, s'ha impulsat en totes les formes. L'equip local ha posat les seves armes i el seu ímpetu, però al final l'esquerra ha guanyat còmodament. Han tingut bastants oportunitats de gol per fer més gols, però bueno, portant són 3 puntets, els primers de la temporada, ja que la setmana passada es va suspendre el partit per la pluja. Des del camp de municipal de l'Hospitalet, de Santa Eulàlia, Manel Martí.
Doncs moltes gràcies una setmana més a Manel Martí per el seu anàlisi i la seva col·laboració, i moltes gràcies també al Javier Alario, que sempre ens passa les cròniques dels conjunts blancs i que molt bé ens apunta, perquè era un dubte que jo tenia, que jo pensava que la setmana vinent, a nivell oficial en principi sí, que descansarà aquest proper cap de setmana aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, ja que havia de jugar contra el Iberoamericano Club de Fútbol Barcelona, que es equip que s'ha retirat de la competició, però segons ens apunta el Javier Alario, membre de la junta dels Blancs, doncs estan ultimant i preparant un partit amistós per a que l'equip no perdi ritme. Per tant, doncs estarem atents per comentar així més per sobre, en aquest cas imagino doncs el que sigui el resultat d'aquest marcador del partit amistós. I recordem-ho que en algun moment doncs també estarem ben atents per informar-ne, hauran de disputar el que queda, la mitja hora que queda llarga de, del partit de la primera jornada que es va ajornar pels aiguats, com hem comentat abans, un partit que s'està disputant a l'Escola Industrial el 21 de setembre contra l'Escola Coiblanc Torrassa, contra el filial dels de Coiblanc. Per tant, doncs ho veurem. De moment el que sí que podem dir és que després de dues jornades en aquest grup 22 de la quarta catalana, els de l'Eixample són cinquens classificats amb 3 puntets. Per tant, ara mateix només són dues jornades, però recordem que les 5 primeres places donen accés al playoff d'ascens cap a tercera catalana. Una situació on els de l'Eixample, com vam explicar també la setmana passada i al final de la temporada passada d'aquí l'Eixample Esports, s'hi van quedar a les portes quan eren dirigits en primera instància per l'amic també del programa Carlos Encabo i ara, com dèiem, per Mario Baena, que va aconseguir aquesta primera victòria aquest passat cap de setmana. Pel que fa al líder, de moment l'únic que ha estat capaç de sumar dues victòries és el Joventut, l'esportiu Joventut Campi. Val a dir-ho, però, que entre aquesta jornada, que ara veurem alguns partits no es van poder acabar de disputar, i l'anterior amb els aiguats, pràcticament ningú ha pogut disputar dos partits en les dues jornades que portem. Per tant, una classificació molt més anecdòtica encara de lo habitual. De fet, com dèiem, en aquesta segona jornada del grup 22 de quarta catalana s'han suspès, s'han ajornat en aquest cas dos partits, el que havien de disputar l'Escola Coiblanc Torrassa B davant dels veterans de Catalunya. Per tant, els de Coiblanc encara no han pogut acabar cap partit, i tampoc l'Albirrojita de Catalunya contra l'Esport Benfi Associació Esportiva, que tampoc es va poder acabar de disputar. Per tant, tindrem, a banda del que ja hem citat dels Eixamplins, quatre marcadors més que ara mateix anem a repassar d'aquesta segona jornada de quarta catalana del grup 22. Penya Barcelonista Coiblanc Sants 2, Esportiu Joventut Campí 3, Daumar Associació Club 3, Associació Antics Alumnes del Xaloc 2, Sants C 1, Club Futbol La Florida 1 i els Salesians Bosco Horta 2, Poble Sec Unió Esportiva 0. Fins aquí el futbol amateur, anem cap al futbol base, anem cap a aquells clubs, com hem citat a la introducció, que només, per dir-ho d'alguna manera, que no tenen futbol amateur, que es dediquen plenament, així queda millor, al futbol base. I comencem una setmana més per la Unió Barcelonista Catalunya, el conjunt de la Franja Blaugrana, que val la pena que recupereu si us esteu escoltant i us interessa i no heu fet el programa de la setmana abans, la primera temporada, perquè van parlar-hi molt del que va ser la celebració del seu 75è aniversari, on torno a reiterar infinitament les gràcies, l'agraïment, la sorpresa que em vaig emportar la setmana passada preparant el programa, escoltant la meva veu a l'inici de la pel·lícula dels 75 anys. Jo no en sabia res i doncs els estic molt agraït, perquè per mi és tot un honor i em fa moltíssima il·lusió, i també doncs d'alguna manera mostra la difusió també que se'n fa del nostre programa, que mica en mica va arribant a casa de tots els eixamplins i eixamplines. Com també ha arribat la competició al Cata aquest passat cap de setmana, on els equips de la Franja Blaugrana, alguns d'ells, 5 d'ells de fet, van disputar els seus primers partits de la temporada. El bagatge de resultats no va ser positiu, de 5 partits, 2 empats i 3 derrotes, però déu-n'hi-do de 15 empats, ara els analitzarem amb una veu autoritzada. Però abans també deixeu-me dir-vos que també m'ho demana el club, i només faltaria que no utilitzem aquest altaveu que tenim per fer-ho més extensiu. Em demanen des del Cata que comenti que a l'Aleví femení ara mateix tenen 8 o 9 jugadores i que idealment necessitarien 2 o 3 jugadores més per poder completar l'equip. Per tant, si teniu ganes de jugar-hi, si podeu, evidentment, si teniu aquesta edat de l'Aleví femení, o si la vostra filla, alguna persona que conegueu, es vol animar a apuntar-s'hi, doncs això contacteu a la Unió Barcelonista Catalunya a través de les seves xarxes socials i tant de bo que tot això arribi a bon port. De moment, com dèiem, el que sí que s'han disputat són 5 partits aquesta jornada dels de la Franja Blaugrana i anem a escoltar una temporada més la veu, en aquest cas, la veu una mica esgarrada perquè va tenir un cap de setmana doncs festiu, el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens fa un repàs dels primers resultats dels equips del Cata en aquesta nova temporada.
Des de la Unió Barcelonista Catalunya ha estat un cap de setmana irregular, però ens agradaria destacar l'empat del sub-16A, on anar perdent 0-3 a la mitja part ha aconseguit l'empat a l'última jugada, tot i estar amb 10 jugadors. El sub-15A perd a l'últim minut contra un gran rival com és el Martinenc. El sub-14A aconsegueix un empat contra el Singerlin en un partit molt disputat a l'escola industrial. El sub-13A perd a domicili per la mínima en un partit molt disputat. I el sub-10A, que per primer cop a la història juga a primera divisió, no aconsegueix cap punt en un partit molt disputat i on hi ha hagut jugades on hauria d'haver actuat el VAR. A partir de la setmana que ve, tots els equips de la base engeguen la temporada. Desitgem molta sort i estarem presents en el vostre programa. Benvinguts a la temporada 25-26.
Doncs moltes gràcies, Robert. Benvinguts a vosaltres també i gràcies, com deies, per aquesta temporada també ser-hi per comentar la jugada i informar-nos del que passi amb els equips de la Franja Blaugrana. Un d'ells, com ens explicava el Robert, aconseguint un resultat que destacava en inici molt meritori, aquest sub-16A que empatava a 3 davant l'APA Poble Sec quan anava perdent pràcticament fins als darrers minuts per 3 gols de diferència. En aquest sentit, tenim també a testimonis d'excepció. En exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports podrem escoltar a l'Ander Casabon, el jugador del sub-16A, justament d'aquest equip de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens apropa, a través de les preguntes que li fa doncs el Xavi Casabon, les seves sensacions després d'aconseguir una gran remuntada com la que estàvem citant.
Estem amb Ander Casabon, jugador del sub-16A de la Unió Barcelonista Catalunya. Ahir debut a la Lliga, pat a 3. Explica'm una mica com va anar el partit.
Van començar fluixos i es va notar molt, per això ens van marcar 3. I al llarg del partit ens vam anar acostumant a la categoria i vam aconseguir remuntar el partit.
80 amb 2 jugadors i 0-3. Com t'expliques que aconseguíssiu l'empat amb el temps de descompte marcant 3 gols quan realment no havíeu estat en cap cas superiors al rival?
Sí, que en Liga anàs i lluitant fins al final.
Felicitats per aquest punt aconseguit amb els últims instants per creure fins al final i esperem que aquesta segueixi sent la línia de l'equip, la del final del partit que amb 10 jugadors aconseguís remuntar un 0-3 contra un molt bon equip que segurament estarà a la zona alta. Creus que ho aconseguireu, estar per la zona alta?
Sí, crec que si juguem com vam jugar al final del partit ho aconseguirem.
Moltes gràcies, Ander.
Doncs moltes gràcies tant a l'Ander com al Xavi Casabon pels seus testimonis, per les seves reflexions i tant de bo que puguin estar com citaven i com aspiren en aquesta part alta de la classificació. Seguim en clau de futbol base, però canviem de club. Ens anem a posar la samarreta dels blanc i vermells dels equips del Club Futbol Don Bosco. Una samarreta, amigues i amics, que com ja vam voler destacar al primer programa de la temporada, és ben maca i aquest any a més renovada, ja que després de 20 anys amb la mateixa samarreta el Don Bosco va presentar aquest estiu les noves equipacions per aquesta temporada 25-26. Unes samarretes, unes equipacions ben maques i que tenen un estil més actual i juvenil que les anteriors, així que enhorabona per la nostra part. I a nivell de resultats no podem comentar encara res perquè estan ultimant la seva pretemporada tots els equips en competició del Don Bosco, però sí que podem avançar i esperem tenir-los aquí amb nosaltres la propera edició aquí a l'Eixample Esports, que bona part dels seus equips comencen aquest proper cap de setmana la competició. Per tant, moltíssima sort a tots ells i estarem aquí per mirar de copsar i d'explicar com hagin anat les coses. Com ens encanta dir-ho i com cala també entre els nostres oients pels comentaris que ens expliquen, arriba el moment d'anar a la segona part del programa i, per tant, com ens encanta dir, canviem la gespa pel parquet. Anem cap al poliesportiu i, en primera instància, anava a dir que anàvem cap al Santa Isabel, però pràcticament que no, perquè tots els partits d'aquest club, que ara nombrarem, S'han jugat fora de casa aquesta primera jornada. Estem parlant, evidentment, del transatlàntic poliesportiu del nostre districte, d'un autèntic senyor club de cap a peus, com és el Club Futbol Sala Eixample. Doncs els negrivermells i negrivermelles, en aquest cas els negrivermells, bueno, hi ha alguna negrivermella també que juga en aquests equips, si no em falla la memòria, iniciaven la competició en 4 dels seus equips, concretament aquesta jornada, i com dèiem, ho han fet tots de visitants. Jugaven l'Alevi A, l'Infantil A, el Cadet A i el Sènior A masculí. En 4 partits, balança equilibrada, 2 victòries i 2 derrotes. Les han sopegades justament en els dos partits que destacàvem al programa de la setmana passada, perquè tenien un gran cartell, com era el del Sènior A masculí, el seu debut, com el de l'Infantil A, que jugava ni més ni menys que a la pista del Barça, i aplaudiments perquè va plantar-hi cara, com ara veurem al repàs i marcadors del que va donar així aquesta jornada amb els 4 equips només encara en competició dels eixamplins del 27 i 28 de setembre. Unió Futbol Sala Mollet A 2, Alevi A 10. Aquí el compromís, com dèiem, dur de l'Infantil A. Barça 3, Infantil A 1. Escola Futbol Sala Palafolls 3, Cadeta 7. I per últim, la derrota per 5-3 fora de casa del Sènior A masculí a la pista del Futbol Sala Arrels. I com no podia ser d'una altra manera, nova dosis aquí a l'Eixample Esports de la Daniela Guijarro i també de la Mila Pou. I és que la Daniela segueix fent, en aquest cas, història amb les seleccions espanyoles de futbol sala. I és que, com ja vam explicar, aquest estiu va acabar donant el salt de la selecció sub-14, sub-15 a la sub-17, i aquesta setmana va tornar a sumar minuts amb la selecció espanyola sub-17. Ho va fer en un amistós que es va acabar tancant amb victòria. Explicàvem també a la passada edició que també va ser convocada la Mila Pou, però ja ens ho esperàvem, perquè a la imatge havíem vist que portava doncs el braç una mica envenat, amb un cabestret, no sé si és correcte aquesta paraula ara en català, però un cabestrillo, no?, que es coneix en castellà, i doncs ho confirma el club, tot i haver-se desplaçat, no va poder participar-hi per lesió, però esperem totes i tots que la Mila continuï enlluernant-nos amb les seves grans aturades, tant al Santa Isabel amb els colors negri i vermells, com amb les diferents seleccions tant catalanes com de l'estat espanyol. Canviem la samarreta, però no d'esport. Anem a parlar dels que juguen a la bàscula. Anem a parlar de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, una entitat que encara no ha començat els seus partits de manera oficial. Està acabant la seva pretemporada, però val a dir que bona part dels seus equips comencen aquest proper cap de setmana també doncs la seva competició. I també volem recordar que els groc i negres tenen una gran notícia, i és que aquesta temporada comptaran amb un equip més. Seran 8 equips, ja que s'hi ha sumat un segon cadet. Si parlàvem la setmana passada doncs de notícies tristes com el comiat d'alguns jugadors mítics que havien vestit durant molts anys la samarreta groc i negra, avui us citem el nom de 4 nouvinguts, 4 noves cares que tindrà el Sènior A, el conjunt dirigit per Pau Barangó. D'una banda hi tindrem el Miguel, que serà el nou capità, també a la posició de tanca s'incorpora Hamza. També hi arriba el Sergi Pérez amb una presentació ben peculiar, ja que diu que s'ha inspirat per trobar ganes i bon rendiment amb aquesta nova etapa al seu viatge a Egipte. I per últim, un habitual i un bon seguidor també del programa, com és el Lucas Salazar, qui vam explicar de forma destacada que la temporada passada es proclamava campió juvenil amb els colors groc i negres, i que en aquesta cinquena temporada del club vestirà i formarà part del Sènior A masculí, del primer equip d'aquesta Associació Esportiva Nova Esquerra, justament un Sènior A que comença, com hem dit, la Lliga aquest proper diumenge, i ho farà debutant al camp del Futbol Sala Sant Vicenç dels Horts. Canviem d'esport, seguim al parquet, anem a parlar de bàsquet, anem cap a la Provença per veure com han anat les coses en aquesta tercera jornada de competició. Hi ha alguns equips que encara no han arrencat, però pels que fa al Sènior A masculí, doncs ja és la tercera i tenim grans notícies, perquè el Sènior A masculí ha aconseguit, els de Gerard Domènech, la seva segona victòria consecutiva, mentre que també en clau positiva tant el sènior A femení com el júnior masculí es van estrenar a la competició amb victòria. Tot i això, el bagatge, malauradament, va ser negatiu en clau de resultats generals en 8 partits disputats dels llangardaixos i llangardaixes dels equips del club de bàsquet Ipsi, 3 victòries i 5 derrotes. Anem a repassar, doncs, aquests 8 resultats del passat cap de setmana, el 27 i 28 de setembre. Club Bàsquet Balaguer B, 48, sènior A femení, 55, Unió Esportiva Gaudí, 49, júnior masculí, 63, júnior 08 femení, 53, Club Esportiu Diagonal Mar, 80, sènior B masculí, 41, Club Natació Terrassa, 55, Bàsquet Canyelles, 65, sènior B femení, 56, Pineda, 60, sènior C masculí, 44, La victòria, la segona consecutiva del sènior A masculí per 72 a 58 a casa del Provença, la primera casa davant de l'agrupació esportiva Minguella, i per últim la derrota quasi per la mínima del sènior C femení a domicili davant del Martorelles per 55 a 50. Anem a escoltar el sisè i últim, déu-n'hi-do quina feinada, quin orgull, dels nostres testimonis en aquesta 80a edició de l'Eixample Esports. Anem a escoltar en exclusiva per als nostres micròfons a Gerard Domènech, l'entrenador del sènior A masculí del club de bàsquet Ipsi, que es mostra molt content per la victòria del seu equip, com dèiem, la primera casa i la segona consecutiva, i a més es mostra també molt ambiciós a l'hora de parlar d'objectius.
Molt bona victòria la d'ahir, molt treballada. És veritat que vam començar una mica lents al partit. És un equip que juga amb molt ritme, pressionat a la pista. Un equip molt treballat, molt conjuntat, porten anys jugant junts, venen de ser campions de Copa Catalunya. Ens va costar una mica entrar en el partit, però bé, quan vam pujar les línies defensives i vam guanyar una mica d'encert en atac, vam aconseguir distanciar-nos. I la veritat és que victòria molt important, la primera a casa. Una temporada que és complicada perquè hem canviat mitja plantilla i hem marxat jugadors que eren molt importants, intentant integrar els 5 nous fitxatges, que cadascú entengui els seus rols. També vam tenir un inici complicat contra, bueno, l'equip que segurament és el favorit a guanyar la Lliga, però ens hem refet bé, hem guanyat 2 partits importants. Seguir treballant, creiem que podem fer coses importants aquest any, ens agradaria estar per dalt a la classificació, però al final dependrà de la feina que fem. Crec que anem en bona línia, però encara falta molt.
Doncs evidentment molt orgullós i ambiciós, com el sentíem ara a la part final, Gerard Domènech, per aquesta victòria 72-58 del sènior A masculí davant del Minguella. Una victòria al Provença aconseguida també en bona part gràcies a la gran actuació de Guillem Canaleta, nova incorporació, nova cara d'aquest sènior A masculí del club de bàsquet Ipsi, que només ha trigat, com dèiem, 3 jornades a fer un autèntic partidàs que li ha donat per ser el llangardaix de la setmana, aquesta distinció que fa el conjunt basquetbolístic a Eixample, amb un total de 22 punts i 29 de valoració. Doncs amb aquesta gran actuació del Guillem Canaleta aniríem tancant la nostra 80a edició de l'Eixample Esport, no sense abans recordar-vos, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir patrocinadors, recursos per seguir endavant amb aquest petit gran projecte, i una setmana més recordar-vos que podeu escoltar podeu escoltar-nos en directe a través d'Eixample Barcelona Ràdio, a través de la seva web, de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia, i que si no us va bé fer-ho en aquesta situació o fer-ho en directe, ens podeu escoltar també en mode de podcast a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio. A la secció de l'Eixample Esports trobareu tant aquesta 80a edició com les 79 anteriors, com dèiem, per a que podeu escoltar-les quan vulgueu. Recordeu novament també que ens podeu seguir, i ens va molt bé que ho feu, a les nostres xarxes socials, tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, amb la nomenclatura @eixampleesports, i que també un servidor us agrairà moltíssim si el podeu seguir a les seves xarxes socials personals i professionals. Em trobareu a Instagram a @jordigallegas i també a Twitter, ara denominat X, a @@jordigalla. Se'ns acaba el temps, anem acomiadant aquesta 80a edició, agraïm-vos novament la vostra escolta i sobretot emplaçant-vos la setmana vinent amb la 80a edició de l'Eixample Esports. Vinga, que si tot va bé aquesta temporada, arribem als 100 programes. Fins llavors, fins la setmana que ve, només desitjar-vos que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.